Bon dia, són les 8.
Bon dia de cel enteranyinat, que durarà tota la jornada.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'aquest dimecres 15 de novembre de 2023 i avui a Palamós han vist sortir el sol ara just fa 24 minuts i estan a una temperatura de 15 graus. Avui el dia s'ha aixecat ennuvolat amb algunes bandes de núvols que ens acompanyaran durant tot el dia i que aniran en augment, fet que farà que la temperatura màxima no pugi tant com els dies anteriors. Ja escoltàvem aquesta reducció de les temperatures aquest dimecres. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, l'informatiu comarcal de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també podeu escoltar en emissió a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè aquest inici de setmana ha estat marcat per diferents notícies. Per exemple, els familiars del doctor Bashir Hayek, cap del Servei d'Oftalmologia de l'Hospital de Palamós, han aconseguit abandonar Gaza i arribar a Egipte pel pas de Rafah. A més, Palamós disposa de 6 pisos que estan destinats a cobrir situacions d'emergència social i habitacional. I parlant de l'àmbit econòmic, hem de destacar que omplir la nevera a les comarques gironines ara mateix costa un 8% més que fa just un any. Repassarem totes aquestes notícies i unes quantes més a l'informatiu, però avui recuperarem també una entrevista que es va fer al conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el senyor David Mascort, en una xerrada que va fer aquest passat divendres a la Fundació Jordi Comas Matamala. I a més, com cada dimecres, també parlarem de bon menjar i bon beure amb la Laia i l'Eduard d'un Mosso Englob. De seguida ho repassarem tot. Abans, però, hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Primer de tot, saludem a l'Anna. Bon dia, Anna.
Hola, Maria, bon dia.
També saludem a la Paula. Bon dia, Paula.
Hola, bon dia.
També diem bon dia a en Ferran. Bon dia, Ferran.
Bon dia.
I també saludem a la Carla. Bon dia, Carla.
Bon dia.
Dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies del Baix Empordà. I com comentàvem abans, els familiars del doctor Bashir Hayek, cap del Servei d'Oftalmologia de l'Hospital de Palamós, han aconseguit abandonar Gaza i arribar a Egipte pel pas de Rafah. Carla.
El metge palestí de l'Hospital de Palamós ha agraït el suport i la solidaritat rebudes, però ha recordat que encara hi ha molta gent, molts d'ells infants, que pateixen i que caldrà continuar pressionant perquè acabin els atacs d'Israel.
I Palamós, com dèiem, ja disposa de 6 pisos destinats a cobrir situacions d'emergència social i habitacional. Paula.
Aquesta setmana s'ha incorporat al darrer dels immobles aquest parc d'habitatges que el consistori ha adquirit exercint el dret de tanteig i retracte amb l'entitat financera que n'era propietària.
I en l'àmbit econòmic, complir la nevera a les comarques gironines ara costa un 8% més que fa un any, Anna.
Aquest mes d'octubre l'índex de preus al consum es manté estable i després de mesos a l'alça fins i tot davalla molt lleugerament. Tot i això hi ha productes que han pujat de preu com els aliments, els lloguers i la roba i el calçat. En canvi, altres com els hotels i els allotjaments han baixat.
I bona notícia pels veïns de Palafrugell, perquè un bus llançadora unirà el Palafrugell amb Calella i Llafranc cada mitja hora a l'estiu. Ferran.
Es busca facilitar la mobilitat amb els nuclis de platja. L'alcalde Juli Fernández va fer l'anunci durant una sessió de treball amb empresaris del municipi. A la vegada, l'Ajuntament també prepara alguns canvis als aparcaments de Calella, Llafranc i Tamariu.
Palafrugell farà també una jornada de ciberseguretat per a empreses i autònoms.
Josep Guas, un dels socis fundadors de l'empresa Bronto Byte Cloud, explica que buscaran conscienciar sobre els riscos dels atacs cibernètics a totes les empreses. Hi haurà les ponències d'experts en seguretat en línia i després un dinar a peu dret. Serà aquest dimecres al matí i migdia i cal inscriure's al web de l'IPEP.
I notícia per les actrius del Baix Empordà, perquè Carla Simó busca una jove del Baix Empordà per la seva pròxima pel·lícula. Paula.
La noia no cal que tingui experiència actoral, només ha d'estar entre la franja d'edat de 16 a 20 anys i ser de les comarques gironines.
I la periodista Txell Freixas parla avui del paper de les dones de l'Orient Mitjà a la Biblioteca de Palafrugell.
Feixas ha estat corresponsal a Beirut de TV3 i Catalunya Ràdio i és l'autora dels llibres Dones Valentes i Aliades. La xerrada forma part de la programació Diàlegs per la Igualtat de la Biblioteca de Palafrugell. L'espai s'organitzarà cada 2 mesos amb dones escriptores per fer una visió àmplia de les desigualtats.
I més enllà del Baix Empordà estan passant coses, perquè avui arriba el debat d'investidura de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats, que actualment està blindat amb més de 1.600 agents arran del malestar als carrers de Madrid durant aquestes últimes setmanes. Han passat justament 3 mesos i mig de les eleccions i 43 dies des que va ser nomenat pel rei candidat a la presidència del govern espanyol, i si no hi ha cap sorpresa, aquest dijous sortirà del Congrés dels Diputats amb la clau de la Moncloa encara a la butxaca. Entremig de pactes amb 7 grups i l'intent fallit d'Alberto Núñez Feijóo d'accedir a la presidència. El debat d'investidura arrencarà aquest dimecres amb la seguretat que el candidat socialista rebrà 179 vots a favor, un menys dels que previsiblement avalaran la llei d'amnistia, que el PSOE ha acabat registrant en solitari i que ha estat l'acord bàsic per tenir el sí dels partits independentistes. Respecte de la llei de l'amnistia, el Senat aprova la reforma del reglament que ha impulsat el PP per endarrerir aquesta mateixa llei. És l'avís que llancen els populars quan falten poques hores, de fet, perquè arrenqui el debat d'investidura. De fet, avancen que remouran cel i terra per aturar l'amnistia al Senat. És l'enèsima amenaça del PP, que ja prepara de tot per aturar els grans projectes de Sánchez. Sigui als tribunals, al Senat o al carrer. Cucagamarra avisa que no donaran treva al PSOE. Esperem que això doncs vagi una mica a la baixa amb aquest debat d'investidura. I el govern de Catalunya preveu avançar en els pròxims dies l'emergència per sequera amb més restriccions. El govern declararà l'estat de preemergència a totes les ciutats i municipis de les conques del Ter i del Llobregat. És on viu la major part de la població del país, inclosa tota l'àrea de Barcelona. L'objectiu és preparar el terreny de cara a la declaració d'emergència i aconseguir que la ciutadania faci encara un esforç més gran per estalviar aigua. Un estadi previ a la declaració d'emergència que ara per ara es preveu per d'aquí a un mes, a mitjans de desembre. El govern evita, de moment, detallar la lletra petita de quines mesures implicarà aquesta situació de preemergència. Esperem que plogui aviat i posi solució a aquesta sequera que estem visquent. I és moment de fer repàs a la previsió del temps. Avui amb en Martí Seguer. Hola, bon dia, Martí.
Bon dia.
Quin temps ens espera per avui dimecres?
Avui el dia s'aixeca ennuvolat, amb bandes de núvols que ens acompanyaran tot el dia i que aniran en augment, fet que farà que la temperatura màxima no pugi tant com dies anteriors. Esperem temperatures d'entre 11 graus de mínima i 21 de màxima. No descartem algun ruixat aïllat cap a l'interior de la comarca a la tarda. Tot i així, demà seguirem amb un dia ennuvolat i temperatures similars a les d'avui. Aquesta situació serà durant els pròxims dies fins al cap de setmana, que esperem que torni a pujar la temperatura.
Doncs esperem que baixi la temperatura, no que pugi, i que arribin les pluges, perquè si no ho tenim complicat. Moltes gràcies, Martí. I el comentari d'avui ens el porta Pere Maruny.
Llegeixo a Ràdio Capital que el sector turístic gironí, això és els grans empresaris del sector, s'oposa al nou decret que regula les llicències d'habitatges d'ús turístic que va presentar el govern la setmana passada, amb el magnífic argument que, obro cometes, suposarà la destrucció de 5.000 llocs de treball. Tanco cometes. L'argument, deia, és tan magnífic que serveix per tot. És el comodí que els amos del capitalisme utilitzen sempre que volen imposar qualsevol projecte que els beneficiarà molt directament a ells, encara que perjudiqui a la gran majoria. que volen fer un projecte urbanístic que destrossa el territori? No us hi oposeu perquè crearà llocs de treball. Que hem d'ampliar l'aeroport en plena emergència climàtica, de la que el sector turístic n'és un dels grans responsables? No us hi oposeu perquè això crearà llocs de treball. De fet, fixeu-vos si serveix per tot aquest argument que bé podríem defensar el bombardeig i destrucció de Posem Barcelona cada 2 anys. Sabeu quants llocs de treball crearíem a cada reconstrucció? Ara, però, els empresaris turístics diuen que se'n perdran 5.000 de llocs de treball a la nostra província si es tira endavant la norma que limita el número de pisos turístics. Perquè, és clar, tots sabem que de turistes ens en falten, i molts, al nostre país. No n'hi ha, no se'n veuen. Els pagesos no poden regar, però hem de portar més turistes. A Girona Ciutat, diuen els mateixos empresaris, només hi ha 760 llicències de pisos turístics quan podria haver-n'hi 10.000, diuen. 10.000! Perquè no hi ha turistes a la ciutat de Girona, tots ho veiem quan hi anem a passejar. I perquè això no afectaria en res el preu de l'habitatge que la resta de mortals hem de pagar per poder malviure en aquest sistema, ja se sap. I ja que parlem de malviure, pot especificar aquest sector turístic gironí de quina mena de llocs de treball estan parlant? Dels que no troben candidats degut a les lamentables condicions laborals? No es tracta de demonitzar el turisme, que ben portat aporta riquesa econòmica i cultural, però és evident que s'ha de regular, i molt. I quan els empresaris s'hi oposen per inflar les xifres macroeconòmiques i els seus guanys personals, aquestes alçades de la pel·lícula i amb aquests arguments tan lamentables, n'hi ha per posar-s'hi a plorar.
Doncs veurem com acaba evolucionant aquesta llei i si finalment s'aconsegueix limitar aquest ús dels apartaments turístics a la nostra zona. Moltíssimes gràcies, Pere, i que vagi bé. I com avançàvem abans, els familiars del doctor Bashir Hayek, cap del Servei d'Oftalmologia de l'Hospital de Palamós, han aconseguit abandonar finalment Gaza i arribar a Egipte pel pas de Rafah. Tots els detalls, Carla.
El doctor de l'Hospital de Palamós havia realitzat diversos tràmits davant el Ministeri d'Afers Estrangers espanyol per tal d'aconseguir la repatriació de la seva família, que posseeix doble nacionalitat, espanyola i palestina. Les darreres setmanes han estat molt angoixants a causa de la desesperada situació de la població de Gaza provocada per les represàlies de l'exèrcit israelià. Segons Ràdio Palamós, ahir un grup de 40 persones d'origen hispano-palestí, aproximadament la meitat menors d'edat, van travessar la frontera cap a Egipte pel pas de Rafah. Des del Caire, un vol de l'exèrcit de l'aire espanyol el retornarà a Espanya. Això es produirà en uns dies, quan s'hagi reunit més gent de la colònia espanyola de Gaza, formada per entre 140 i 170 persones. En aquest primer grup de 40 persones hi ha la dona i els 4 fills d'entre 3 i 13 anys de Bashir al-Hayek, que avui mateix té previst volar cap a Egipte per reunir-se amb la seva família. El metge palestí de l'Hospital de Palamós ha agraït el suport i la solidaritat rebudes, però ha recordat que encara hi ha molta gent, molts d'ells infants, que pateixen i que caldrà continuar pressionant perquè acabin els atacs d'Israel. Per aquest motiu, els companys de feina del doctor El-Hayek van tornar a concentrar-se ahir al migdia a les 12 davant l'Hospital de Palamós. La concentració va voler posar de manifest l'angoixa que tantes famílies viuen com és l'infern que es viu en aquests moments a la franja de Gaza. Un altre dels casos és el de la dona i els fills del doctor Rahib Aburamandan, que treballa a l'àrea bàsica de salut de la Bisbal d'Empordà. El seu cas, però, és més complicat de resoldre perquè els familiars no tenen la nacionalitat espanyola.
Doncs esperem que aquest últim cas pugui tenir solució, igual que el cas del doctor Bashir al-Hayek. I l'Ajuntament de Palamós ja disposa d'un total de 6 pisos destinats a cobrir situacions d'emergència social i habitacional al municipi, Paula.
Aquesta setmana s'ha incorporat al darrer dels immobles aquest parc d'habitatges que el consistori ha adquirit exercint el dret de tanteig i retracte amb l'entitat financera que n'era propietària. D'aquests 6 habitatges destinats a cobrir situacions d'emergència social i habitacional, 5 són propietat de l'Ajuntament de Palamós i un ha estat cedit mitjançant un conveni amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya, que va posar aquest immoble a disposició del consistori durant 4 anys amb la possibilitat de renovar aquesta cessió 4 anys més. i 4 dels 6 immobles ja estan en ple funcionament amb famílies acollides i la resta es troben en procés de condicionament i millora en els quals cal dur a terme les tasques de reforma, instal·lació de l'equipament immobiliari necessari així com la regulació dels serveis amb l'objectiu de poder disposar d'aquests pisos plenament en servei el més aviat possible.
I quin és l'objectiu, Paula?
És que aquests immobles donin sortida a les emergències sobrevingudes que puguin patir famílies del municipi, principalment en casos de desnonament, pèrdua sobtada d'habitatge o maltractaments. L'Ajuntament de Palamós vol continuar ampliant progressivament aquest parc d'habitatges per destinar a necessitats socials, els quals són gestionats de manera conjunta per les àrees d'habitatge i acció social ciutadana de l'Ajuntament de Palamós amb la col·laboració de la Taula de Coordinació Local pel Dret a l'Habitatge i l'entitat Creu Roja Palamós.
I l'estiu que ve, Palafrugell estrenarà un autobús llançadora que unirà el poble de Calella i Llafranc cada mitja hora. Es busca facilitar així la mobilitat amb els nuclis de la platja. L'alcalde, Juli Fernández, va fer l'anunci durant una sessió de treball amb empresaris del municipi. Ferran.
Com és habitual, al darrere d'aquest percentatge hi ha dues realitats. Per una banda, aquells serveis o productes que formen part del cistell del dia a dia, que s'apugen, però per l'altra també aquells que davallen. I entre el primer grup s'hi troben, per exemple, els aliments, els lloguers i sobretot la roba i el calçat, que han pujat més d'un 7%. Dins el segon grup, i també tenint en compte que s'ha acabat la temporada alta, hi ha els hotels i allotjaments i els paquets turístics. L'estadística de l'INE també recull que durant l'octubre el preu dels subministraments d'aigua es manté invariable i que ha baixat un 2% el paquet format pel gas, l'electricitat i els combustibles. En comparació amb un any enrere, els encariments hi continuen essent, però també és cert que s'han atenuat. I com a exemple hi ha els aliments. Ara mateix a les comarques gironines omplir la nevera costa un 8% més que fa un any. Tot i l'encariment, però també és cert que aquesta alça se situa per sota de les que s'havien encadenat mesos enrere.
Abans de parlar del bus llançadora, parlàvem de l'índex de preus de consum, que es manté estable a les comarques gironines després de mesos a l'alça, fins i tot davallat lleugerament. I segons ens explicava l'Anna, segons dades que recullen periòdicament des de l'Institut Nacional d'Estadística, aquest octubre a les comarques gironines els preus han baixat de mitjana una dècima. Ara sí, parlem del bus llançadora que unirà Palafrugell amb els nuclis de Calella i Llafranc. Ferran.
L'autobús passarà cada mitja hora i anirà des del poble de Palafrugell fins a la rotonda del doctor Trobeta a l'entrada de Calella i de Llafranc. L'objectiu és doble. Per una banda, facilitar l'accés als nuclis a l'estiu quan és pràcticament impossible aparcar-hi. I per altra, que els visitants que s'allotgen a Calella i Llafranc ho tinguin més senzill per acostar-se al centre del poble. Funcionarà des de l'1 de juliol al 30 d'agost de les 7 del matí a les 10 de la nit.
Bus llançadora que connecti Palafrugell amb platges, això ja està en el pressupost de l'any que ve, per tant serà en realitat. 1 de juliol, 30 d'agost, tindrem un bus que connectarà, diguéssim, Palafrugell amb Calella i ja fan cada 30 minuts de les 7 de matí a les 22 hores de la nit. Per tant, intentem primer fer una primera proposta, veurem exactament com evoluciona, si cal ampliar-la ho farem.
Fernández ho qualifica de prova pilot que se suma a la línia regular d'autobusos, que també s'ampliarà, i el Julivia. A més, assegura que s'ha de treballar per millorar la connexió amb Tamariu.
A la vegada, l'Ajuntament prepara alguns canvis als aparcaments de Calella, Llafranc i Tamariu.
Els aparcaments coberts de Calella i de Llafranc cobriran també a l'hivern i seran gratuïts fora de la temporada d'estiu.
Estem modificant el contracte de l'aparcament que tenim de Calella i Llafranc al públic, que només està obert a l'estiu, perquè estigui obert tot l'any, a l'estiu de pagament i a l'hivern gratuït. No ha de ser un efecte de recaudació, sinó que ha de ser un efecte d'un nou servei. Tot és dir que tinguem els caps de setmana moltíssima gent i tinguem aquests aparquins tancats i la gent m'empolena per aparcar.
També s'ampliarà l'aparcament a l'aire lliure que hi ha a Calella al final de l'autovia a mà dreta i se'n farà un altre mà a esquerra. A més, es treballa en un nou aparcament a Llafranc, a l'esquerra de la pujada del càmping Quims, i un altre a Tamariu, pujant a la riera a mà esquerra, darrere del càmping.
No hi ha pas masses espais per fer aparcaments nous. A Tamariu només té, com he dit jo, a Calella, a dintre de Calella no hi ha espai per fer un aparcament que ens doni una sortida de moltes places, només hi ha aquesta opció. A Llafranc, a part d'aquest que dic que farem nou, de pujant cap al càmping Quims i adequar aquest altre de la Soledat, no n'hi ha més alternativa, fer un aparcament nou. I a Tamariu l'únic que hi ha és una proposta privada que està estudiant just darrere del Got de Vi i aquesta que faria l'Ajuntament, que seria just al final de la riera.
I Palafrugell farà una jornada de ciberseguretat per a empreses i autònoms. Josep Guasch, un dels socis fundadors de l'empresa Born to Byte Cloud, explica que buscaran conscienciar sobre els riscos dels atacs cibernètics a totes les empreses. Hi haurà ponències d'experts en seguretat en línia i després un dinar a peu dret.
Josep Guasch destaca que moltes vegades es coneixen els atacs cibernètics de grans dimensions i que afecten grans corporacions, administracions o centres sanitaris com l'Hospital Clínic de Barcelona. Tot i això, comenta que moltes empreses petites també en reben i que tothom és vulnerable.
Ser un del petit error, no? De dir, hòstia, jo no sóc important. És que no va de que tu siguis important o no. Tu estàs en un àmbit que és internet, des del qual pots ser atacat. Que després en trauran un profit o no de tu, doncs ja ho veurem, no? Però les teves dades, en aquell moment, són visibles per a ells. O sigui, des del moment que estem navegant per qualsevol lloc a internet, podem patir una encriptació.
Afegeix que molts dels atacs els fan sense saber si en trauran un profit, és a dir, diners, com a rescat de les dades. Encara que no hi hagi un rèdit econòmic, per l'empresa afectada ja ha suposat un problema. Per aquest motiu, Josep Guasch destaca que és important posar-los barreres de seguretat. Explica que sembla que amb un antivirus podríem estar protegits, però no és així, i és important tenir còpies de seguretat.
Un atac el pot patir tothom. El que passa és que quan més capes de seguretat tinguis per davant, menys ganes tenen de venir a casa teva, no? Quan ja parlem d'un atac dirigit o que com a mínim ets un punt visible, a partir d'aquí, quan més capes tinguis tu posat, poden abandonar o poden no tenir tantes ganes per atacar-te, i possiblement tu els estàs posant impediments perquè sigui així.
La xerrada començarà dimecres a les 10 del matí. Primer hi haurà les ponències de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i les empreses especialitzades Bitdefender, BIM Software i Bronto Byte Cloud.
L'empresa BIM Backup and Replication, que és una empresa, qui no la conegui, monstruosa amb el tema de sistemes de còpies de seguretat, perquè algú es faci una idea i em sembla que són més de 5.000 treballadors, i després ve Bitdefender. Bitdefender també és una multinacional amb sistemes d'antivirus, que ja no són ben bé antivirus, no? Que ja estan treballant la tecnologia de l'IA, d'intel·ligència artificial, en els seus sistemes.
Després, a la una del migdia, faran un dinar a peu dret per a resoldre els dubtes de les empreses. La jornada es farà a l'auditori del Museu del Suro. És gratuïta i requereix la inscripció prèvia. L'organitza la cooperativa Costa Brava Centre i l'Institut de Promoció Econòmica.
I la protagonista de la pròxima pel·lícula de la Carla Simón serà una noia d'entre 16 i 20 anys de les comarques gironines. Paula.
L'equip de càsting ha explicat a Ràdio Capital que busquen una jove amb arrels catalanes fortes que sigui de la zona. A més, no cal que tingui experiència actoral. Per això han fet una crida al Baix Empordà per trobar la nova cara del sistema en català. La nova pel·lícula de la directora Garrotxina, coneguda per títols com Estiu 1993 i Alcarràs, abordarà el viatge d'una jove catalana a Galícia per conèixer la seva família per part paterna i es rodarà aquest estiu en terres gallegues. D'altra banda, no hi ha una data límit per participar en el càsting i l'equip ha anunciat que estarà obert fins a trobar a la persona adequada. Les joves interessades que compleixen els requisits han d'enviar un correu electrònic i en el cas que la candidata sigui menor d'edat, es requereix que el seu tutor legal s'encarregui de realitzar el contacte en nom de la seva filla.
I la periodista Txell Freixas parlarà avui del paper de les dones de l'Orient Mitjà a la Biblioteca de Palafrugell.
Dones Valentes presenta els casos de dones que, tot i tenir una situació adversa, intenten buscar llum a les dificultats del dia a dia. Per altra banda, l'IAD es dona a conèixer la història d'un equip de bàsquet femení que va donar una mica d'esperança al camp de refugiats de Xatila, Líban. En parla la coordinadora Amàlia Valderrama.
Dones Valentes és el primer llibre on parla d'històries de dones de tota aquesta regió, però de històries de dones resilients, que malgrat tot el que estan passant, troben llum on hi ha molta foscor. I també tenim l'últim llibre, que es diu Aliades, que parla del camp de refugiats de Xatila, on viuen molts palestins de fa anys, de la guerra, no la d'ara, sinó de la primera guerra del 48.
L'Espai Diàlegs per a la Igualtat s'organitzarà cada 2 mesos amb dones escriptores per fer una visió àmplia de les desigualtats. Montserrat Colomer i Amàlia Valderrama coordinen el club.
La desigualtat és multifactorial, no? I treballem no només el tema dona, sinó també la classe social, l'ètnia, l'orientació sexual, la nacionalitat, no? Tot això comporta la igualtat i per això volem portar diferents referents que es parlin de com construir una societat més igualitària.
La xerrada de Txell Feixa serà avui a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca. Per assistir-hi cal inscriure's al telèfon 972 30 4809.
I avui, a l'entrevista, recuperem una entrevista que vam fer al conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el senyor David Mascort, aquest passat divendres en una de les jornades organitzades per la Fundació Jordi Comas a Matamala.
Conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, senyor David Mascort, benvingut a Empordà 2030. Escolti, ara fa un moment, sobre aquesta xerrada que ha vingut a fer aquí amb la Fundació Jordi Comas, li hem preguntat si havia anat bé i li han dit que havia estat molt didàctica.
Jo tinc la sensació que ha anat bé, De fet, la meva resposta ha estat és que soc professor. Jo ara faig de conseller, però jo soc professor.
Escolti, vostè ha començat la xerrada dient no parlaré de la sequera, vinc a parlar d'aigua. Com s'afronta un període com aquest, perquè també és un bon moment per ser conseller, trobo, del RAM, en un període, si no recordo malament, ha dit de 38 mesos de sequera pluviomètrica, és això?
36, sí.
36. Sí. Com s'entoma això?
Amb molta voluntat de fer molta feina per fer-ho el més fàcil possible per la ciutadania. Sabent que és molt difícil, molt complexa, gestionar la falta d'aigua en un país on, gràcies, o sigui, per sort, tenim una economia molt diversificada al nostre país. Si només tinguéssim un o dos sectors, seria relativament més senzill. Per sort tenim una economia, però tots els sectors necessiten aigua. I llavors, també ho he dit a la xerrada, no es tracta d'una guerra entre sectors a veure qui es queda l'aigua, sinó de tots plegats com ho fem per gestionar millor la poca aigua que tenim.
Escolti, ara que diu això de qui es queda l'aigua, vostè ha estat alcalde de Vilablareix i, per tant, és gironí o diguem-ne de terres gironines, ha parlat també que venia sovint a Platja d'Aro, així com a la zona de l'Ebre hi ha hagut un moviment, no? Feia un moment vostè deia aquí es queda l'aigua, hi ha hagut un moviment, la plataforma en defensa de l'Ebre, que ha sigut molt beligerant i molt vehement a l'hora de defensar el no transvasament de l'Ebre. No se'n parla pràcticament mai d'un transvasament que es fa de l'aigua del Ter que va cap a la demarcació de Barcelona i que això ja data dels anys 60, si no ho tinc mal entès. Això seguirà sent així? Ha de seguir sent així? Hi haurà algun moment que es reverteixi? Quina opinió li mereix això?
Deixi'm discrepar, no només se n'ha parlat, perquè també hi ha la plataforma de defensa del Ter, sinó que es van signar els acords.
El soroll que s'ha fet no és el mateix.
Però es van signar els acords de la taula del Ter que suposen, al final del període, deixar de portar aigua del Ter a Barcelona. És a dir, ja fa dos anys que, complint els acords de la taula del Ter, es porta menys aigua del Ter cap a l'àrea metropolitana que fa 3 o que fa 4. L'objectiu, és veritat que ara amb aquesta situació de sequera tan terrible, és més complicat. Però vam passar dels 120 hectòmetres als 100 i l'objectiu d'aquest 23 era els 90. D'acord? Per tant, sí que anem reduint cada vegada més l'aportació del Ter a l'àrea metropolitana de Barcelona. Perquè al final la qüestió fonamental, també n'he parlat allà, és mantenir la vida al Ter. Per tant, l'aigua del Ter hauríem de fer els possibles perquè es quedi al Ter. També és veritat que l'àrea metropolitana de Barcelona, el conjunt del país, necessita aigua i la del Ter es porta, des de, com vostè ha dit, des dels anys 60 i hem d'anar fent els possibles per regenerar més aigua, obtenir més aigua del freàtic, etc., aprofitar millor l'aigua que consumim, etc., per anar reduint l'aportació del Ter a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Escolti, i aquesta canonada famosa de Badalona que diu que llença 180.000 litres d'aigua cada dia des de fa 17 anys, això en quin punt està?
Això està...
Com és possible?
O sigui, 180.000 litres al dia són molts litres, d'acord? Són molts litres. Però dintre del consum de tota l'àrea metropolitana de Barcelona són molt pocs. Aquesta aigua s'aprofitava fins fa uns mesos perquè vam arribar a un acord amb l'Ajuntament de Badalona que la fuita la conduíem cap a un dipòsit en el qual l'Ajuntament hi tenia una bomba i feia servir tota aquesta aigua per regar. Aquesta bomba es va espatllar abans de les municipals, eh?
Sí.
I l'Ajuntament de Badalona no la arreglava i per tant l'aigua es perdia. Ara, estan, si no l'han arreglat ja, estan arreglant la bomba i l'aigua s'aprofita. Això és un problema molt complex perquè estem parlant d'una canonada que fa, ara li diré de memòria, però pràcticament 20 metres de diàmetre, per tant, passen
carai.
Els camions per dintre.
Carai.
I que per poder-la arreglar s'ha de tallar l'aigua a la meitat de l'àrea metropolitana. Llavors, què es va pensar en el seu moment? Desdoblar la canonada. Hi ha tres trams de desdoblaments fets i falta l'últim, el que empalma al final, que val 36 milions d'euros. Ah? Llavors, ara, no vull dir que ja els hem trobat, però pràcticament hem trobat els 36 milions per fer l'última fase. Per tant, podrem deixar de passar aigua per aquella canonada que perd, passar-la per la canonada nova i reparar la vella.
Sol direm a coses més estructurals que això és el que volíem parlar aquí. Vostè sap que un dels problemes que hi ha en aquest territori, un dels temes que genera controvèrsia és aquest parc eòlic que es vol fer a la Badia de Roses, que diuen que paisatgísticament afecta la part litoral de l'Alt i del Baix Empordà, per descomptat. Com es pot equilibrar l'aposta per l'energia sostenible amb una demanda energètica tan alta com la que tenim i amb una gairebé obligació d'apostar per les renovables? Com es pot fer això tenint pràcticament tots els alcaldes de la zona en contra, però que alhora tenim gairebé l'obligació, fins i tot moral, d'impulsar les energies renovables en un país on el que tenim és sol i vent?
Aquesta és la qüestió. O sigui, quan jo dic que les coses són molt complexes és perquè hi ha molts punts de vista diferents a l'entorn de la mateixa cosa. Em permetin fer-li una apreciació. Els alcaldes no hi estan en contra. De fet, amb els alcaldes...
Bueno, hem signat uns quants manifestos ja, eh?
No, amb els alcaldes estem d'acord i així ho hem treballat a la taula que tenim amb tots els alcaldes de la zona en fer la prova pilot. I, de moment, el govern de la Generalitat... O sigui, recordo, eh? Això és una competència de l'Estat. És l'Estat qui defineix la zona on es posarà el parc. La Generalitat intervé a l'hora de definir la zona i la fa reduir en un 75%. Per tant, la zona actual és un 25% de la que era abans. I en aquesta zona...
Això, tenim clar si és una bona o una mala notícia? Aquesta reducció...
No, és una bona notícia perquè en els espais que estava dissenyada afectava directament a caladors de pesca, a espais gairebé protegits o semiprotegits, etc.
D'acord.
Per tant, la intervenció nostra fa que es redueixi en tots aquests espais que eren realment molt perjudicials. En aquest espai que s'ha definit ara serà molt perjudicial per la pesca, per la biodiversitat, per... Nosaltres diem, provem-ho. Sí. A mi, jo sóc més de dades que d'opinions, sempre. Si algú no vol fer o no vol que es faci perquè no li agrada, a mi no em val. Si som capaços de fer una prova pilot, que és el que el govern de la Generalitat s'ha compromès a fer, que són 80 milions d'euros d'inversió amb tres molins i tot un espai per fer projectes d'investigació i recerca de l'afectació d'aquests molins flotants, que recordo que són flotants,
sí.
Que no n'hi ha només que a Portugal, no n'hi ha enlloc del món. Eh? Per tant, tots els estudis que diuen que estan perjudicials perquè van anclats, no, aquests no van ancorats, van flotants. Per tant, el que diem nosaltres és, fem la prova pilot, fem el prototip i durant uns anys investiguem, fem recerca de si és veritat que són perjudicials per la biodiversitat, per la pesca, que es demostra que són molt perjudicials, no es farà el pla. No es farà el parc, perquè els informes ambientals seran negatius.
Conseller, en temes de renovables, quants anys de retard portem en aquest país?
Depenent de on algú cregui que hauríem de ser ara. Jo dic sempre que molts. Anem molt tard. Hem estat 10 anys parats. 10 anys. 10 anys que no s'ha posat un parc fotovoltaic, 10 anys que no s'ha posat un molí. Per tant, anem molt tard.
Li pregunto perquè també en aquest país sembla que som especialistes en que cada vegada que s'ha de fer algun projecte nou o un projecte disruptiu o un projecte que transformi alguna cosa, sembla que siguem especialistes en generar moviments a la contra, no? Vostè em parlava ara d'una prova pilot, que aquesta prova pilot trigarà, què? Un any i mig, dos?
Sí.
Li pregunto justament per això, no? Perquè un té la sensació, si no, a vegades no pagaria la pena, malgrat que s'han d'assumir alguns costos polítics, lògicament, però un es pregunta si no pagaria la pena anar una mica més pel dret. Si tots som conscients d'aquests dèficits que hi són.
Segurament les formes de fer política d'alguns dirien que sí, les nostres no. Intentem sempre, i ho he explicat abans, per exemple, un bon exemple del sector pesquer, a parlar de cogestió i cogovernança. I hem de ser capaços d'arribar a acords a aquest país de com volem fer les coses. De fet, una de les coses que estem fent és el pla territorial sectorial de l'energia, perquè el mateix territori digui on vol que vagin els parcs fotovoltaics, els parcs eòlics, etc. De tota aquesta feina que fem a través dels agents que hem posat nosaltres a cada una de les comarques per fer aquesta feina, amb els alcaldes, amb els agents del territori, n'ha de sortir la ubicació de tots aquests parcs fotovoltaics, eòlics, etc., que ens han de garantir el subministrament elèctric energètic, que quan no sigui possible que la comarca es posi d'acord, el govern haurà de fer-ho, evidentment, però prèviament hem de ser capaços de seure'ns tots a la taula i arribar a consensos en les coses importants del país.
Deia vostè que aquest és un país que té una economia molt diversificada. Aquesta zona, l'Empordà, l'economia bàsicament es mou a partir del turisme, i el turisme requereix una demanda d'aigua molt important. Som en un període complicat, però més enllà d'aquest període de sequera, que esperem que tant de bo passi, com s'ha de repensar tant el model turístic com el model d'infraestructures d'aigua en alta o en baixa, per exemple, per poder garantir que això no serà un problema de futur?
Hi ha multitud de bones pràctiques en el sector turístic que s'han de universalitzar i extrapolar al conjunt d'establiments. Tenim establiments que han reduït el seu consum d'aigua en un 50%. Per tant, hi ha moltes bones pràctiques a dur a terme. És veritat que durant molts anys això no ha sigut una prioritat, n'han sigut d'altres. Aquesta zona on estem és una zona, jo he dit abans, punta de llança en la innovació al sector turístic, jo diria que d'Europa, i per tant els que han començat ja estan donant a terme molt bones pràctiques, que el que hem de fer, el que hem d'aconseguir, és estendre-les al conjunt del sector perquè sigui igual de competitiu i sostenible que ha sigut fins ara.
Conseller, encara una última qüestió molt ràpida. Vostè és el conseller del que penja també tot el que té a veure amb residus. Sap vostè que hi ha un tancament d'un abocador, l'abocador de Solius, i això genera cert nivell de malestar per l'augment de costos al qual han de fer front els ajuntaments i, per tant, la ciutadania, que al final veurà repercutida la taxa. Hi ha alguna solució perquè això no impacti tan directament en els ciutadans? I si hi és, quan es prendrà?
La solució és que la comarca del Baix Empordà decideixi la ubicació de l'abocador que necessita. I el govern de la Generalitat posarà tots els diners que facin falta per construir-lo. Mentrestant, és evident que els costos de recollida els assumeixen els ajuntaments sempre sense discussió, els costos de trasllat i de tractament també els han d'assumir. Si tenen la sort que tenen un abocador a prop, aquests costos són molt baixos. Si tenen la dissort que l'abocador està molt lluny, aquests costos són més grans. Tot i així, el govern de la Generalitat sempre és copartícip de qualsevol de les situacions a les quals es vegin els ajuntaments del nostre país, d'aquesta també.
No sé si una proposta, però tenen vostès alguna ubicació que seria, no sé si ideal, però òptima, on posar un possible abocador que el vagi a
posar? No. La legislatura passada, municipal, parlem,
sí.
El Consell Comarcal del Baix Empordà va acceptar la feina, l'encàrrec, de discutir amb tots els ajuntaments de la comarca la ubicació. I estem a l'espera que el Consell Comarcal ens digui on el volen.
Senyor Mascort, conseller, gràcies per venir.
Moltes gràcies.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Estava tenint una mica de problemes tècnics.
Estava bé. Aquesta música fa...
Anima fa festa, els dimecres.
Va venir ganes de menjar i beure.
Exacte.
Tot i que avui, en principi, almenys els convidats que tenim...
Avui més beure.
És més glob que mos.
Més glob que mos.
Així ens agrada, de tant en tant.
Sí, i tant. Aviam, ja sabeu que hi ha gent que diu les catalanes hacen coses, doncs a l'Empordà es fan coses, i es fan coses...
ben parides.
Molt ben parides. Avui què tenim aquí?
Avui tenim tres joveníssims empresaris i elaboradors de la Bisbal que han creat Setuna Gin, una nova ginebra inspirada en l'Empordà i la Costa Brava. Tenim en David, l'Arnau i en Ferran, que el tenim online, i ells són els autors d'aquest destil·lat que està entrant amb molt bon peu al mercat català.
Bon dia a tots tres.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal?
Bon dia.
Ui, en Ferran.
Ens sent bé, en Ferran? Perfecte.
Ens sent,
se'm sent bé?
Perfecte.
Molt bé. Merci a tothom per ser-hi. Perquè, a més a més, aquesta nova ginebra és ben jove, no tant com a... com els que l'elaboren, perquè és que fa molt i molt i molt poc que ha sortit del mercat. Com va sorgir la idea de fer una ginebra i per què una ginebra i no, per exemple, un altre destil·lat o un licor?
Bueno, amb això ens remuntem al 2020, quan els tres treballàvem a hostaleria d'aquí del Baix Empordà. I una mica això va ser el que ens va fer, doncs, servint copes als clients, que nosaltres ens també aficinéssim i volíssim saber de què anava, no?, aquest món, sobretot el del gin tònic i el de les ginebres. Allà vam començar, doncs, a degustar sempre ginebres molt bones. Anàvem sempre a final de setmana a Vins Licors Grau i compràvem una ginebra de 30 o 40 euros. I un dia, doncs, vam dir, hòstia, ens estem deixant bastant diners provant ginebres molt bones, i així de broma va sorgir la idea de fer la nostra, no? Just va coincidir que s'ajuntava amb l'època que jo havia de treure el treball de recerca, el treball de fi de batxillerat, i vam decidir, doncs, aprofitar una mica aquesta excusa per fer el treball, per fer una ginebra i tirar tot això endavant i no deixar-ho en una idea.
És, i vam decidir treballar el treball sobretot, de final de, el treball final
de batxillerat.
De batxillerat va ser
fer una ginebra. Això és, sí, bo, eh?
Sí, sí. Jo em pensava que havia fet bo el treball, havia fet de música, però...
No, a mi el que m'ha agradat molt és...
Passeu, però de llarg
el
camí,
procés, aquest previ d'investigació, d'anar a Can Grau i fer la inversió del segle. Aquí anat estant. Molt bé, molt bé.
Perdona que t'he tallat, eh?
No, sí, que també et volia respondre una mica el per què treballem sobretot el destil·lat de la ginebra, no? I és que, bueno, per nosaltres la ginebra, com que s'elabora a partir d'alcohol pur, alcohol neutre, és una mica com un full en blanc, és a dir, que tu pots fer una mica el que tu vulguis i d'una ginebra a una altra pot ser un producte totalment diferent, no? També per això ens agrada una mica agafar el repte de dissenyar una recepta molt diferent i que agradés molt, no? A diferència del ron o whisky, que sí que segueixen un procés i és més difícil fer un producte diferent.
Molt bé, molt bé. Doncs heu començat aquest projecte fa molt poc, no? Com ha sigut aquest inici? Perquè ens vau dir que la primera comercialització va ser just aquest estiu. Com anà això?
Doncs pues molt bé. La veritat que va ser una mica també un pèl caòtic la sortida al mercat, no? Suposo que com tothom, perquè vam sortir així a mitjans d'estiu, quan ja tota la temporada estava en marxa, quan tots els restaurants ja estaven amb el consumal. Però, bueno, ens vam saber adaptar bastant bé a la demanda, no? Sí que vam haver de donar un sobreesforç les primeres setmanes, però molt contents de la tirada que va tenir aquest estiu entrant als restaurants, doncs, d'aquí de tota la vida, com Can Saló, com l'Ibèric, també entrant a llocs més grans, així d'oci nocturn com a Massorrer, doncs ens han fet tenir un estiu de sortida i de llançament molt i molt bo.
O sigui que per altra gent que es vulgui endinsant aquest món, tant li fa el moment, no? Perquè és això, estem a mitjans de juliol, ens va dir això el divendres 14 de juliol del 2023, i tot i així heu pogut entrar, vull dir que no és allò que anar-hi abans per poder accedir des del principi. Per tant, qualsevol moment és bo per tirar endavant.
Si es treballa, es pot, no?
Un projecte com aquest. Sou amics, exacte, no? Tots plegats, vau començar aquest projecte a casa, pel que ens vau dir, i pot ser que per professionalitzar-lo això influís en la tria dels vostres estudis superiors, és així, o potser estem fent volar coloms, com ho veieu aquí a l'estudi?
Bueno, mig, hi ha una part que sí, que és la part de que tots volíem una mica emprendre, no? I treure un projecte endavant o treballar amb algú relacionat amb el món d'empresa, però sí que sobretot amb en David i l'Arnau l'elecció dels estudis ve d'una mica abans de començar tota aquesta història, no? Per lo que tant que podríem dir que sí, que ja anàvem una mica enfocats en treballar aquest món, però no va ser, hòstia, anem a treure la ginebra que ens especialitarem cada un i a partir d'això estudiar.
Perquè sí, més, que, sembla bueno, que mai tant. Tot el que estudieu estigui com molt ben entrenat, teniu tots la mateixa passió, que és la, diguéssim, la beguda, en aquest cas la ginebra.
Però us complementeu molt bé, no?
Però després en David ens diu que és estudiant de màrqueting a Barcelona, en Ferran estudia un grau en emprenedoria i lideratge, també a Barcelona, i l'Arnau comptabilitat ho deixa, vull dir, totes les eines per poder posar endavant una empresa com aquesta. Quina funció teniu cadascun de vosaltres dins el Ginsatuna?
Bé, al final, com hem dit, és una empresa jove, per tant, una mica els tres fem una mica de tot, però sí que estem una mica segmentats en diferents posicions cada un. En David se n'encarrega més del tema de les finances, del tema dels tràmits per arribar a les vendes i tot plegat, el que seria més el tema de papers. En Ferran s'encarrega més del tema marca, del tema béns, del tema fer-nos veure, fer-nos moure, i jo m'encarrego de lo que és fer el producte, tema d'estocs, tema de lo que és el producte en si. Però com et dic, jo una mica els tres fem de tot, també ajudem a vendre, ens ajudem a produir, una mica amb temes de tràmits, tots estem allà mateix.
I aquesta ginebra on l'elaboreu? Perquè tenim entès, no?, que vau començar a Nexes, no?, que és aquest viver d'empreses a Vulpellac, no?
Sí, bé, com dius, vam començar aquí el viver d'empreses de Vulpellac i estem allà treballant en una nau on allà mateix hi tenim l'oficina i tenim la zona de producció on hi hauria tot el que seria el laboratori per treballar i tot, i tenim també la part de magatzem per guardar i per anar a repartir tot plegat.
Sí, treballa bé, no? Perquè nosaltres inclús vam anar a veure aquestes instal·lacions i sabem que hi ha en alguns espais lliures encara, vull dir, hi ha un clima
d'emprenedoria, no?, de petites empreses que comencen,
sí,
start-ups,
clima,
te'n diuen,
sí,
no?
Sí, hi ha molta start-up, és un clima agradable, s'hi treballa molt bé i estem bé, estem molt contents en Nexes, sí, sí.
I per què aquest nom? Per què aquesta ampolla?
Vam tirar aquest nom perquè els tres som d'aquí a la Costa Brava, som d'aquí a l'Empordà, i la Satuna és una cala molt idíl·lica, és un lloc que no està gaire manejat, és un lloc molt bonic d'aquí a la Costa Brava. Tenim un producte també que és fresc, la Satuna representa molt la frescor, el color de l'ampolla és un turquesa que també va entorn a tot això, recorda el mar. L'etiqueta frontal està el nom codificat en matrícula de barca menorquina, amb un tall net que fa que sigui un disseny d'ampolla totalment diferent a altres. I també hi ha la col·laboració de Joan Abres, que és un escultor i autor del nostre poble, de la Bisbal d'Empordà, molt reconegut, que treballa molt amb siluetes de dones, i tenim al fons de l'etiqueta, tant com també el tap, siluetes fetes per ell.
Fantàstic, no? L'hem vista i realment és...
És molt maca.
És maca. La tornarem a posar stories perquè la
Exacte.
Gent doncs ho vegi bé.
Sí, sí. I ara mateix, acaba de començar, però més o menys quantes ampolles produïu?
Anem produint setmanalment sobre la marxa, normalment, no guardem molt d'estoc, tot ens va sortint bé, però tenim una capacitat de produir alta, vull dir, podem arribar una mica per tot.
I llavors ara, Maria, allò que dèiem, tastarem ginebra. Poder ara seria...
massa d'hora.
Jo crec que...
Tot i que és
sí,
fantàstica,
exacte.
Però potser que ens posem alguna altra cosa abans al cos.
Sí, potser sí, no? Un cafè, potser, per exemple, no?
Però sí que ens podem imaginar, perquè ens ho direu vosaltres i molt ben explicat, com és aquesta ginebra? Què hi trobem?
Si em permets fer un petit incís, ja que comentàveu això de poder tastar la ginebra, el dia 3 de desembre... Si algú ens està escoltant i té ganes de provar-la, estarem al Mercat de Nadal de Pere Tallada que deixarem provar la ginebra. Fem també un taller per mostrar com seria aquest gin tònic perfecte amb la setuna. I res, us esperem allà per poder retestar, ja que...
3 de desembre, poder, eh?
Sí.
Punta, això.
Ens ho apuntem. No ve gaire de gust.
Per poder-ho dir...
Molt bé, ja ho recordarem. Ja ho anirem recordant.
Bé, la setuna és una ginebra, com deia l'Arnau, amb una característica que és un producte molt fresc, molt elegant, molt agradable. I això ve donat a que fem una destil·lació a partir d'un alambí de coure, que és el material de més qualitat per un alambí, que vam fer portar expressament des de Galícia. I la destil·lació és a partir d'una selecció de 15 botànics. 15 botànics que estan molt equilibrats entre ells, que és el secret, perquè no es tracta de veure qui té més espècies o qui té més botànics, sinó entre aquests botànics l'equilibri que hi ha i que cap destaqui sobre l'altre. Són uns botànics que podem trobar una part més cítrica, com la pell de taronja o la pell de llimona, i llavors trobem espècies com la canyella, l'anís estrellat, la regalèssia... I llavors, una característica molt important de setuna és la seva sensació molt agradable, que elimina aquell cop de gola poder més desagradable de l'alcohol. No és gens alcohòlica, tot i tenir un 40% d'alcohol.
Molt mediterrània, no?
Sí,
sí.
Fa ganes d'estiu i aquests dies encara, amb l'estivat de Sant Martí, doncs sempre s'hi escau. Mm. Això de l'alambí de coure, ara se m'acut, que l'hagueu encarregat a Galícia, és perquè allà, per exemple, de destil·lats fan mil i un orujos, no sé si seria orulls o...
Bueno, s'ha entès.
L'orujo, allà en fan molts i molts.
Allà en fan molt, llavors, clar...
És bona, trobes que bona marca de l'envís, no?, en teoria.
Sí, et trobes que la majoria de elaboradors de l'envics són de Galícia i vam trobar un elaborador artesanal que el fa, doncs, un per un, i molt bé, la veritat.
Sí, és fet a mà i bàsicament és únic, perquè...
Exacte.
Me'n recordo que vau dir que vau començar amb un de molt petit, no? Com vau començar a casa?
Era superpetit, llavors el primer dia que va arribar l'alambí, a principi de juliol vam flipar perquè era supergran.
Clar, clar. Bueno, va creixent això, bona senyal. I aquesta ginebra, el Setuna Gin, com ens la podem prendre? Amb què queda bé? A veure.
Ens la podem prendre de diverses maneres, tot va al gust del consumidor, i llavors nosaltres quan anem a fer provar la ginebra ens trobem que, esclar, primer els experts, els sommeliers, prefereixen provar-la sola per intentar trobar tots els matisos, i el moment de provar-la sola sorprèn molt. És una ginebra que, com deia, és suau i que no és gaire alcohòlica, llavors està agradant molt el fet de provar-la sola, i alguns restaurants ens l'han comprat per oferir-la tant en combinat com per prendre-la sola. Llavors, pel que fa al gin tònic, que seria el perfil més clàssic, nosaltres ho combinem amb la Fever Tree Mediterrània, que és una tònica que té menys quinina que una tònica normal. La quinina és el que li dona aquest punt més d'amargor a la tònica, i llavors amb un twist de taronja. El twist seria la pela de taronja. I
sense llavors... la part aquella blanca, perquè si no li dona... un amargor...
Exacte.
Però taronja, eh? Millor taronja que llimona.
Millor taronja que llimona.
Li treu el gas, també.
Li treu el gas, la part
el
blanca?
Pulpa, sí.
Ah,
sí, sí.
Veus? Una cosa més que sabem. Mm-hmm. Amb sense pell blanca, eh?
Exacte, important, eh? Jo, que no tinc gaire idea de preparar gin tònics, de veure'n sí, però de preparar-ne no, eh?
És allò tallar, però no apretar massa.
Ah, ostres, clar.
Perquè no agafi allò de pell blanca de sota.
A més, si ho feu amb pell de taronja i teniu convidats a casa, segur que us
sorpreneu. Clar, és el que estava pensant jo, quan peles les patates, aquella eina, suposo que ha de servir, no?
És que és un ritual, a mi em relaxa preparar un gin tònic i beure-me'l encara més.
Home, esclar.
És relaxant i alhora emocionant i estressant, perquè te'l vols veure, però el fet de preparar-lo, doncs relaxa, però dius... ja m'ho vull veure.
I si el fas ben fet, allò amb paciència, que si refredes bé la copa, treus l'aigua restant, no sé què, no? Per remenar.
Que és així que s'ha de fer. Sí, diuen que perquè sigui molt bo, hi ha d'haver-hi força gel i ben refredat, perquè així, doncs, la cosa doncs, aguanta més. I també diuen els experts en beure ginebra que s'ha de beure rapidet. S'ha de veure rapidet.
Si no, se queda igualit.
Sí, queda igualit i tampoc, no, si volem veure aigua, ja...
Ja l'aigua.
Ja tenim l'aigua.
Exacte. I llavors també hi ha el Gin Lemon, que és combinar-ho amb un refresc de llimona, i això ho estem potenciant molt perquè la veritat és que la setuna queda molt i molt bé amb Gin Lemon també.
Ara vam veure aquest cap de setmana que veu fer uns
tast.
Sí, xupitos, 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 tot en castellà. Exacte. Avui, molt malament. Un xarrup. Un xarrup. No? En una discoteca, potser, de sí, Sant Cugat.
Sant Cugat, en un bar de copes de Sant
Cugat. I era això, un mini Gin Lemon.
Exacte.
Fantàstic. Sí,
sí. Jo sóc fan dels Gin Lemons, vull dir...
Hi ha moments per tot.
Jo la llimona i això amb una mica de licor...
Bien.
Al punt.
Bé. Perfecte.
Perfecte.
I què en podem trobar amb aquesta ginebra? Alguns establiments, alguns restaurants també, fins i tot, suposo.
I botiga física també es pot comprar, no?
Sí.
On esteu?
Ara mateix, nosaltres, el nostre mercat és bàsicament tot el que és l'Empordà i la ciutat de Barcelona. El que és l'Empordà, estem a grans establiments com podria ser Vins i Licors Grau o el Guany Palace, però també és molt important estar en aquells petits establiments de més de proximitat, que estem a diversos.
El Bricoc, em penso que Bricoc, vam parlar, exemple, Fonteta, l'Alba.
Els recuits d'Ullestret, llavors hi ha la bodega l'Empordà, la Bisbal, i llavors estem molt presents a restauració. És un punt molt, molt potent d'aquí de la costa, llavors també estem a diversos llocs d'aquí de la zona, com podria ser a Gualta, al Massorrer, o restaurants de més... De nivell gastronòmic com pot ser el Bòtic mateix.
Fantàstic, doncs.
Molt bé.
Esperem veure.
Què et sembla tot
cada
això, Maria?
Vegada més aquesta
però
ginebra.
És que jo era molt de ginebra, vull dir, hi havia la gent de Ron i de ginebra, jo sóc molt de ginebra, vull dir, a mi m'encanta.
Jo el que em flipa més d'aquest projecte és bueno, el sents parlar, és que dius...
Sí, exacte.
Vull dir... són joveníssims, vull dir, la gent que ens està escoltant i que no els veu, vull dir, què teniu, 20 anys? 22?
22, nosaltres 22 i en Ferran 20.
Mare meva! És que clar, molt bé, jo és que els aplaudeixo, de veritat. Per aquestes iniciatives m'encanten.
I que estem parlant nosaltres, que tampoc anem al camí de la jubilació.
No,
però...
no exacte, però jo els 22 anys se m'han passat i fa temps que se m'han passat,
Sí, no... haurem de canviar la dita aquella, gent jove patou, doncs gent jove ginebra, no lliga.
Exacte.
Patou tampoc, però gent jove ginebra, ja està.
Exacte, molt bé, doncs
merci tots tres per ser-hi.
A vosaltres.
Repassem ara dues activitats que tenim, ben rapidet.
Així tenim en Ferran.
Sí, exacte,
encara,
sí.
Merci, Ferran.
Ferran, que vagi molt bé, Arnau i David.
Vinga.
Merci.
Moltes gràcies, ens veiem.
Adéu. Doncs res, un parell de coses per aquest cap de setmana. Bueno, o més dies, perquè tenim que de l'1 de novembre al 8 de desembre hi ha una campanya per dinamitzar cap de setmanes i festius a Calonge i Sant Antoni, que es diu l'Aperitiu, i hi haurà un total de 23 bars i restaurants del municipi que participaran en aquesta nova iniciativa, que vol promoure els aperitius combinats amb actuacions teatrals, música i també monòlegs.
Està bé.
I el dissabte 25 de novembre, a 8:15 del vespre, a Fonteta, a l'Abricoc, el celler Somni d'Estiu de Portbou farà un tast dels seus vins i, com sempre, anirà acompanyat de productes del territori seleccionats per l'Alba Plana, d'Abricoc. 28 euros per persona, el dissabte 25 de novembre.
I ja ho anirem recordant, però el 3 de desembre tindrem... això del
tast
mercat de Peratallada.
Home, molt interessant,
buscarem
la veritat.
Buscarem informació i segur que hi haurà més cosetes d'un mos i un glob per fer.
Oh, i tant.
Doncs merci.
Apa, moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Adéu,
adéu.
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 El dia s'aixeca ennuvolat, amb bandes de núvols que ens acompanyaran tot el dia i que aniran en augment, fet que farà que la temperatura màxima no pugi tant com dies anteriors. Esperem temperatures d'entre 11 graus de mínima i 21 de màxima. No descartem algun ruixat aïllat cap a l'interior de la comarca i demà seguirem amb un dia ennuvolat i amb temperatures similars a les d'avui. Aquesta situació durarà fins als pròxims dies, fins al cap de setmana, que esperem que torni a pujar la temperatura.
I fins aquí el supermatí d'aquest dimecres 15 de novembre. Ens tornem a trobar demà a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també...